Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco és del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
4 sobre les 2 de la vesprada de un dimecres en el que el Villarreal Club de Futbol encara està a voltes de decidir quan pot jugar el partit que no vam disputar dilluns passat. Després de que el jutge de competició de la Lliga i la Real Federació Espanyola de Futbol decidira que no se jugara al futbol perquè ell pensava que no se tenia que jugar al futbol i que no n'hi havia ningú que pogués dir-li que sí que se podia jugar i que tenint 12, 13, 14 mil persones dins d'un estadi era també una bogeria fer-los eixir en aquest moment i fer-los desplaçar-se a les seves cases, encara que poguera aparèixer que era el millor. Ara mateix la situació està en que el Villarreal no té molt clar quan deu, quan pot o quan seria millor disputar este partit ajornat. Lo normal és que se jugui en abril. A partir d'ahí el Villarreal té que valorar on li cau millor. Els dos clubs tenen que presentar una proposta en la que creuen que és el millor per a ells i quina seria la millor fecha. L'Espanyol de Barcelona ha proposat el dia 2 d'abril. En un principi pareixia que serà la fecha de consens. Però ara mateix el Villarreal Club de Futbol encara no ha presentat al jutge una fecha fija. Ho ha fet l'Espanyol, però no ho ha fet encara el Villarreal. No vol dir que el Villarreal descarte el dia 2 com una opció factible, sinó que estan valorant quina és la millor de totes. El 2 significaria jugar 3 partits en una setmana, però el 27 també, perquè realment jugaries dissabte, dimecres i tornaries a jugar diumenge. El que passa és que, per exemple, jugar entre setmana el 2 significaria jugar a les 6 de la vesprada un dimecres que damunt n'hi ha partit de Copa del Rei. No sé si afectaria, que pot ser que sí, a l'afluència de públic a l'estadi. A més, cauria entre 2 partits el de darrere important per a nosaltres i de pes, com és el que tenim que jugar a casa davant de l'Atlètic Club. La del 27, dimecres jugues a Vigo, jugaries en cap de setmana, seria diumenge, podries ficar l'horari assequible per a tindre una bona afluència de públic, podríem fer un remember i jugar diumenge a les 9, com quan jo era xicotico. I estan en ello. Per lo tant, ara mateixa no n'hi ha una data fija. Això n'hi ha que presentar-ho 5 dies hàbils després de la suspensió. 5 dies hàbils vol dir que avui és el primer, o ahir va ser el primer, avui és el segon, dijous tercer, divendres quart i fins el dilluns siguent. I saps el temps que té el Villarreal per a presentar una fecha que ell crega que és la millor per a ell. Si les dates no coincideixen, si els dos clubs no arriben a un acord, si l'Espanyol no baixa del burro de jugar el 2 i el Villarreal, per exemple, decidirà que el millor dia per a ell és el 27, seria el jutge que va decidir que no jugarem el que decidís que a quin dia juguem. El jutge, com vos dic, ja se va coronar ajornant un partit quan la gent estava dins del camp perquè a Tebas li va passar pel cap que en alerta roja o situació 0 hi havia que parar-ho tot. Crec que és moment en el que polítics, però sobretot la gent que porta tota esta història de les emergències, la seguretat i sobretot la gent que controla o intenta controlar la meteorologia i de més, se senten seriosament en una taula i comencen a treballar per a buscar una forma, una manera, una via de fer front a esta nova situació que vivim. Està clar que després del 29 d'octubre ha canviat tot. Avui escoltava un meteoròleg interessant, important, i dia que el que està caent és una filfa al costat del que va caure el 29 i conforme va caure el 29. Que ni té res a veure ni se pareix. Que lo del 29 era una bomba de Hiroshima, ja sos una bomba, no sé, molt menys potent. Però, clar, estem davant d'una situació que a partir d'ara, això pareix que sembla que serà habitual. I tots coincidim en que no és el que estàvem acostumats a viure. Ja no. Clar, el que tampoc podem és tindre tancats les ciutats i el dia a dia i la vida sine die perquè ara ve, ara se'n va, ara ve, ara se'n va, ara vindrà, ara no ve, ara no ho sabem, ara sí, ara pareu, ara no pareu, ara tots a casa. És un poc de locos. Que sé que és difícil, sí, però n'hi ha que buscar una altra via. I en futbol tres quarts del mateix. Si a partir d'ara, sempre que n'hi hagi alerta roja, o presumible alerta roja, o possibilitat d'alerta roja, n'hi ha que parar-ho tot, que ho diguen. Però va ser complicat. Tu, Rubio, què creus que seria millor, el 2 o el 27?
Pues a veure, per una part, m'agradaria el 27, perquè si jugues a les... fiquem 6 i mitja, saps que en diumenge 6 i mitja l'estadi estarà al rebentar, però també esperar hasta el 27 i sempre estar calculant la classificació dient estic a 4 punts del Betis, o estic a 5, o estic a 6, si jugues el dia 2, pràcticament evites ese problema ja. De primeres, aunque ese partit, claro, si té que disputar-se a les 7 de la vesprada, per el partit del Barça de la Copa, no sé quina afluència tindrem en l'estadi.
Per tant, la situació és aquesta. L'Espanyol sí pareix ha presentat una data, el 2. El Villarreal encara no l'ha presentada. N'hi ha que esperar. Una volta el Villarreal presente la dada, té 5 dies... si coincidís, res, perfecte. Si no coincidís, pues n'hi haurà que veure què decidís el GG. Claro, és que el Villarreal té que valorar, com dius tu, lo llum que són els partits, si li interessa estar tants dies. Claro, perquè ara tu vas a Vitoria i ve el Madrid. O sea, a tu perfectament se pot col·locar el Betis a 2 punts, o a 1 punt. Sí, te queda un partit més, però ja tens el Betis ahí apretat. O també pots guanyar tu els dos que venen i el Betis palmar els dos que li venen i col·locar-te a 14 punts i s'acabó. O sigui, tampoc anem a mirar sempre la part negativa. Jo crec que el Villarreal està més en càrregues de treball, en descans, en els partits que li pillen entre un i l'altre i, com dius tu, també en l'horari i en el que suposa l'afluència de públic així. També és veritat que n'hi vindran molt més de l'Espanyol, que ara estava llegint les penyes de l'Espanyol i diuen que n'hi vindran 56 milions d'aficionats perquè en la ceràmica se pot entrar en tots els sectors. I estava llegint i dic, pues tenen raó. Tenen raó. Perquè seguim venent entrades a la gent de fora a Mansalva. Que mai passa res, vale. Fins que un dia passarà. Però bueno... i això és una altra història.
Ja, també, també hi haurà que topetar un gris entre això i que a lo millor hi ha estadis o països en els que no pots ni anar de visitant.
Sí, sí, però bueno, així ve molta gent al futbol i entra al sector que no toca. Mira, avui vull preguntar-li a un dels que estava així va tindre que agafar el cotxe anàssim, perquè això és l'altre. Queda de puta mare dir, no, el juez, todos a casa, todos a casa. Vale, i a tots els que van agafar el cotxe així, algú us va dir algo? Algú va explicar que hi havia perill? Algú va dir, per exemple, que no passaren per, no sé, per certes carreteres perquè es podien estar tallades? Algú se va donar compte que la gent que va eixir del camp de futbol va estar més d'una hora parada en la rotonda d'entrada a Villarreal, com sol passar habitualment, que se col·lapsa i s'eixida i que n'hi ha gent que, per tornar a Castelló o als pobles de la zona nord, se ho agafen una paciència. Mira, m'ho va bé perquè alguns que altres fiquen la ràdio, però que és un desgavell i que és un desastre els accessos i l'entrada a Villarreal, sobretot quan hi ha futbol, doncs ahir van tindre tots parats. Si arriba a vindre el tsunami i sé que venia per la Rambla i que podia vindre pel riu, no sé què haguera passat, perquè els van fer anar a tots, el jutge va dir s'acabó, i tots ells van anar directes al primer riu i a la primera Rambla que havia, i damunt se van tirar una hora parats a menys de, no sé, 500 metres del riu i de la Rambla. Algú es va dir algo? No. Van quedar de puta mare, se cierra el partit, no se juega, no se juega, la Liga no se juega. Que està molt bé, però vas propiciar el traslado de, no sé, 1.000 vehicles, 2.000 vehicles, no sé quants.
Claro, és que tampoc sabem realment ese dia, conforme ja estava el dia, la hora que era, quanta gent de fora del poble va vindre a...
No, me dona igual. Ne van vindre uns quants, que jo tinc vídeos de gent col·lapsada en la rotonda, parada. I conec gent que se va quindre allí mitja horeta, tres quarts, per eixir de Vila-real. O sea, tu vas propiciar que durant mitja hora tingueres els carrers de Vila-real ple de cotxes. I totes les rodalies. I ningú va dir, ai, igual viene ahora el tsunami, igual se fica a plugar, perquè diuen, no, no, és que és incontrolable. Pues també era incontrolable el snow. Però bueno, esa història... Me li preguntarem a un d'això se va tindre que anar sent, què van fer? Si algú va dir algo o se'n van anar a l'aventura...
Mira, Edu, per exemple, diu que va tardar una hora en arribar a Europa, i se'n mateix dia de partit.
Claro, claro. Per tant, que sí, que està molt bé, que havia que parar-ho, que quan hi ha alerta roja. Però el que vos dic jo, se tenen que sentar i valorar, perquè tot el que tenien no val. No val de la manera que portem tota una setmana dient ara ve lo gordo, espera que no, que ve demà, ara no, d'aquí un rato, espera que ara tampoc. Per lo tant, queda clar, no se pot controlar. Sabem més o menys quan ve, com ve i per a on, però a partir d'ells una loteria. Era una loteria el dilluns. Per cert, de lo esportiu, pensem ja en Vitoria. La primera qüestió que ens feien nosaltres i ens preguntàvem era: en no res, Marcelino té que prendre una decisió que no va ser fàcil. Què fan els laterals? Què fa en el cas Foyt Femenia? Què fa en el cas Cardona Pedraza? Fins ara han viscut en dos futbolistes fijos al que ningú podia tossir i eren titulars indiscutibles. Crec que això també ens ha servit per a tindre la tranquil·litat de competir i saber que anaven a jugar, que ningú els apretava i que, per tant, en vegades de baixar els braços, han tingut la capacitat de competir, pelear, donar la cara i ser dos dels millors laterals de la Lliga. És més, ara mateix hi ha opcions i possibilitats que Cardona poguera estar en una prellista de la selecció espanyola. O siga, que dins del grup de futbolistes que ara mateix està valorant-se o se valora com una alternativa en la banda esquerra està Cardona. No és descabellar pensar que poguera entrar en la convocatòria de la selecció. I si no, que estiga prop o prop de poder estar-ho. Imagineu-vos el que han crescut i el que ha suposat el rendiment. Ara mateix el cas el tenim en Foyt i en Femenia. La qüestió és: contra l'Espanyol va jugar Foyt perquè l'Espanyol atacava molt i necessitàvem un tio que defenguera millor, perquè Femenia encara tenia algo de molèstia en l'esquena i va dir Marcelino, millor Foyt, tindrem que preguntar-li-ho. O perquè ara ja s'ha obrit la porta a que Marcelino puga ficar a un o l'altre segon crega convenient necessite o puga necessitar.
Jo, per exemple, crec que també ho vaig comentar en la tertúlia, jo crec que a lo millor Kiko el dia de Vitoria sí, però contra el Madrid... Jo crec que Foyt va tornar a fer la feina que feia fa molts anys contra Vinicius, ara en este cas contra Mbappé.
Avui vull que escolteu a Jaume Costa. Vos recordeu del bo de Jaume Costa? Vull que escolteu com explica la seva relació amb Marcelino quan arriba Marcelino al Vila-real. I com li canvia un poc el pas i la manera de veure les coses. Està interessant. Ah, i jo no ho sabia, però... Este cap de setmana passat, un xaval de Vila-real, menor de 18 anys, s'ha proclamat campió d'Espanya sub-18 de 60 metres valla en el campionat que s'ha portat a terme en València en pista coberta. 60 metres, campió d'Espanya. Me contava el bo de Marcos Bautista que, claro, el campionat de pista coberta no te porta a europeus o mundials, te porta a competicions. El campionat d'aire lliure sí te porta a europeus, a mundials i a Jocs Olímpics. El Marcos competís 110 metres valla el mes de juliol, crec que m'ha dit, o juny, a Castelló, campionat d'Espanya. Ara mateix és el campió d'Espanya de 60 metres valla i té una de les 10 millors marques del món. De les 10 millors marques del món. Crec que era 7.82, pot ser? Sí, 7.82. El tio que va més ràpid en 60 metres valla del món va a 7.59. Són, crec que, 23 centèsimes. Jo li he dit, hòstia, estàs ahí? M'ha dit, que va. És una locura. Tu saps lo ràpid que n'ha ganat Rubio en 60 metres saltant valles com un desesperat pa no matar-te tocant una caure de cap i ser més ràpid el tio que tens al costat? Te'n pots arribar a plantejar?
Jo no ho faré.
Li preguntarem a ell, a veure com se ho fa per estar ahí i per pensar o per provar.
Estava pensant en Salma, però Salma era 400, no? Sí, era molt més...
És que, claro, està clar, la velocitat és la reina, els 100 metres, 400, 800... Hòstia, però saltar valles, anar a tota castanya i saltar valla, saltar valla, saltar valla, no caure i no matar en l'intento i ser el millor d'Espanya, poca broma. I el tema random del dia ve des de Paraguai, crec que és, no? Vos recordeu d'Hernán Pérez, mal fenomen, mal mito Hernán Pérez. En que està jugant al futbol, acaba de firmar per un equip, crec que de Paraguai.
El Recoleta.
Recoleta de Paraguai. Els seus, quants anys té?
36 anys.
Home, que està jove, no?
Sí, ja, per a ser un interior és una edat ja una miqueta, però...
No, jugarà de mitja punta, al Recoleta. Ojo a la carrera Hernán Pérez, que va debutar en el Villarreal en primera divisió i en segona divisió. Que, vamos, quants clubs ha jugat Hernán Pérez al futbol?
Espanyol, Valladolid, el Alavés, Mosaltres, Club Libertad, Coritiba, Olympiacos, Alalí i ara en el Recoleta.
Pues ahí lo tens. 36 palos, Hernán Pérez jugant al futbol a Paraguai. Comencem. Per cert, me diuen que estem a l'espera de que, no sé si el CECOPI, el CECOPAL o com li diguen, decidisca que no n'hi hagin classes demà. Les quinieles apunten que tornareu a tindre a tots els xiquets en casa jugant a la Play i això. Però una volta ho confirmen, si ho confirmen i estem en directe, ho traslladarem. Aquestes són informacions d'interès i n'hi ha que dir-les. Per cert, ahir va guanyar nuestro Real Madrid en la carrera esta perquè la segona plaça o la cinquena plaça siga Champions.
Sí, pràcticament hi ha 1000 i pico punts de ventatge sobre Itàlia.
1000 i pico punts. Bueno, el partit clave és Athletic Club Roma, vamos. I si és el que pega l'estoca al tema, eh? Si l'Athletic Club se ventila a la Roma, quasi que ho tindríem fet, no?
Sí, anava a dir, avui crec que és el Feyenoord Inter, ojalà i el Feyenoord hi pugui empatar, el Barça que juga en Benfica, també a veure si pot guanyar, però sí, demà és l'Athletic Club Roma que crec que és l'eliminatòria clave.
Sí, sí. I això és el tema, vamos. Ahí está la història. El Villarreal torna al curro, no sabem com ni quan, no hem vist a ningú. Se suposa que sense Gerard, sense Agomac, amb la continuïtat de Femenia i ja pensant en el partit del Deportivo Alavés, on està Pau Cabanes. M'ha pegat per mirar què fan i a què dediquen el tiempo libre els nostres cedits i no va mal, eh? Me pensava jo que... No va mal. Pau no juga molt, ha jugat algo, no molt, però bueno... Ne tenim uns quants, eh? Per ahir repartits de cedits. No sé què passarà aquest estiu en algun
lloc. Dir que alguns són de posicions que tenim massa ben cobertes ara mateix.
Sí, sí. És una situació, claro, tens que decidir a llarg plaç. 22, primera pausa i anem a preguntar-li a algú des que estava al camp de futbol l'altre dia i li van dir a la Chiquillo, després d'una hora de cotxe, agafa el cotxe i torna que avui no hi ha futbol.
Al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal. Els dies 8 i 9 de març, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball i molt més, ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 8 i 9 de març al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal. Yeah.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Esta primavera, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Masai. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mo, de alta tecnología, por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¡Mamma mía! Italia llega a McDonald's con la nueva Mac Stream Tutti Pepperoni. Con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano. Una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas Mac Shaker Fries Italian Taste. Tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado. Ven a McDonald's y pruébala.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Bueno, ya que estén en el tema del Cedis del Villarreal Club de Fútbol, pegar una miradeta a Bore, que fan, ya que se dediquen, ya que el que anem a enfrentarnos a ellos es Pau Cabanes. ¿Tú crees que... No, no, cuando yo en fuera a casa no tenía cláusula del miedo. No cree que el Villarreal Club de Fútbol le haya ficado a Pau una cláusula de la por, preguntaré. Pero bueno, es el chaval al que anem a enfrentarnos dissabte. Juga dos partits, Pau Cabanes, no? En el Deportivo Alavés.
Sí, esta setmana contra Mallorca crec que no vaig arribar a jugar, però crec que l'anterior sí vaig jugar tota la segona part.
O sea, ha sigut com a suplent dos partits en això. Qui més tenim cedit per ahir? Quants partits han jugat?
Mito Danjuma.
Quants ha jugat, Danjuma?
Ha jugat en 16 partits.
Bueno, no està mal. Qui més?
Terrats, que dels 4 que l'han convocat ha jugat els 4 en el Getafe. Romero, que dels 23 partits que han estat convocat ha jugat en 21. Altimira, també lateral, de 25 partits que ha sigut convocat ha jugat en 15. I després ja, per exemple, tenim a Ferrari, que ha jugat 20 de 23.
He fet 4 gols del Ferrari este. Així no la tirava Disney llevant-li el porter. I ell ha fet 4.
A Jorge Pascual, que també pràcticament sempre que l'han convocat ha jugat, 29 de 29.
O sea, estem parlant que Jorge Pascual juga en l'Eibar, un Eibar vengut a menys perquè està més mal que bé, però és titular, juga quasi sempre. Altimira sol jugar prou en el Leganés. Romero és habitual en l'Espanyol i l'Espanyol s'havia proposat pagar perquè jugara. O sigui, imagina't el nivell.
Claro, però el que te comentava abans, per exemple, Altimira lateral dret, és que si se queden Kiko i Foyt, quines opcions té de poder tornar i...
Bueno, és un altre cantar, però el pots traspassar, pots treure uns diners, pots tindre el monitoritzat, te pot faltar algun dia, te poden vindre i comprar-te a Foyt i comprar-te a Femenia, o no arribar a un acord en Femenia que no renova i que se'n vaja. Poden passar mil coses, joder, quan més ne tingues millor. Tu què preferies, que l'Altimira siga del València o del Badajoz o què? Claro, esteu, ja veurem. I venen jugant. Mira, també m'escriuen i diuen... Sempre vos diceu a Gerard Hernández, que és el xaval cedit a l'Elx. Porta 14 partits en l'Elx. El que passa que pocs de titular. Al principi va començar jugant moltíssim, les primeres jornades. Va ser titular de les 8 primeres jornades, 7. 6. Però ja fa temps que no juga.
I després, claro, tenim els casos de Forés i de Carlo, que no sé si compten com a sessió del primer equip o del segon.
Home, Forés i Carlo era del primer equip, Carlo era del primer equip. O sigui, que al final tenim cedits a Carlo, a Forés, a Altimira, a Romero, a este xaval, Gerard, en el líder, Sin, en el líder de la categoria, o un dels líders de l'Elx. Aterrats, 6. Adanjuma, 7. Me'n dice algun? No. 7. 7 futbolistes, que tindràs que decidir què fas en ells. Dissociat, com tu dius, Carlo seria algú que té una opció de dir l'any que ve poder quedar-se en el primer equip del Villarreal. Pareix difícil. Complicat, no?
És que el que també comentava, Terrassa, si se n'anarà Denis, a lo millor sí que és Uperú, però tampoc sabem si Denis se'n vondrà anar.
No, però Terrassa és que no el comptabilitza com ha cedit que puga entrar. Terrassa té contracte en el Villarreal. Tornarà. No veig el Villarreal desfent-se de Terrats. No li molesta Terrats. Veig més a Terrats dient, si tinc que estar igual l'any que ve, preferís anar a un altre lloc. Però bueno, tiempo por venir. Mira, una curiositat. Escolteu a Jaume Costa parlar de quan se va trobar a Marcelino i lo que va suposar trobar-se'l.
Me lo gané porque yo era muy competitivo.
Això és un podcast de futbol, no?
Los jugadores muy competitivos.
¿Notaste un feeling desde el principio?
Desde el principio no, pero sí que es verdad que él me transmitió que si yo hacía las cosas bien iba a jugar, ¿sabes? Yo me equivoqué, estuvimos creo que 2 años y medio juntos y en muchas facetas me equivoqué, porque él era un entrenador muy exigente y era un entrenador que te hacía tomar cierta distancia con él al principio cuando no lo conocías, porque te pensabas que te iba a pegar la bronca por todo. Pero al final te das cuenta que tal y como él era lo que yo necesitaba en ese momento, porque me hizo mejorar a nivel individual, como profesional, como persona, mejorar mis hábitos, el entrenamiento invisible que hablamos, el descansar más, el descansar menos, el comer mejor, el comer peor, después de los partidos el recuperarme de tal manera, de otra tal manera, te obligaba... Tanto él como el preparador físico, Ismael, que es un gran amigo, te obligaba a meterte en el hielo, a meterte en la crío, cuando tuvimos crío, en la crío sauna, te obligaba, teníamos una máquina nueva, te obligaba a meterte ahí. Entonces, eso hacía que tú mejorases, inconscientemente hacía que tú mejorases. Entonces, con el paso del tiempo, lo valoras mucho más en lo que hizo. A lo mejor en aquella época, pues como yo no era tan profesional, pues sufrí para ser tan profesional. Pero... entre él y el coach hicieron que esos años fueran mis mejores años como profesional y que hiciesen que yo pudiese estar hoy en día aquí, porque quizá a lo mejor si no hubiera llegado Marcelino al Villarreal yo no hubiera sido tan buen jugador como lo fui después de que él me entrenase.
Claro. Como, o sea, él llega a principio de año de ese segundo.
No, el segundo año está Julio Velázquez, que había sido entrenador mío en el filial. Llega al primer equipo porque Manuel Preciado fallece. Me iba a firmar Manuel Preciado en el Villarreal y ese mismo día fallece. Y Julio Velázquez sube del filial al primer equipo. Y nada, con Julio Velázquez no juego. O sea, jugaba muy poco las segundas partes, a lo mejor de extremo, a lo mejor tal. Yo había jugado todo con él en el filial, pero ahí estaba John Oriol, que como venía del primer equipo, pues Julio Velázquez contaba un poco más con la gente del filial. Y nada, pues es verdad que no empezamos muy bien el año, estábamos un décimo. Cuando llega Marcelino íbamos un décimos a 10 puntos del ascenso directo. Sí. Uh-huh. El primer partido de Marcelino fue un 5-0 contra el Real Madrid Castilla, allí en Madrid, que me acuerdo que estaba yo sancionado, me estaba viendo desde la tele diciendo, madre mía, qué suerte tengo, ¿sabes? Porque les metían por todos lados. Y yo decía, madre mía, qué suerte tengo. Encima, pues me acuerdo que Marcelino, que era muy exigente al día siguiente, les metió mucha caña, les metió tal. Y yo, por aquel entonces, era un lateral mucho más ofensivo. Yo siempre he sido muy técnico, me gustaba, era rapidito, dentro de lo que cabe, no era el Usain Bolt, pero era técnico, era rápido, me gustaba subir mucho al ataque. Entonces, claro, yo, Marcelino, no sabía qué tipo de entrenador era. Entonces yo, pues cuando llegó él, una motivación extra. Para los que no jugábamos, un entrenador nuevo es motivación extra. Claro, ¿por qué? Claro. Porque empiezas partes de cero. Te conoce, a lo mejor conoce él más, pero partes de cero. Entonces yo empecé ahí, a subir, tal cual... Y el primer partido no me pone, el segundo no me pone. Entonces es cuando ya me coge y me dice: un lateral tiene que defender primero. Un lateral tiene que defender primero. Y ustedes, vale, Me voy a mi casa, empiezo a analizar las frases, lateral, defender, qué hago, tal. Entonces empiezo a coger referencias. Para mí...
Un lateral tiene que defender primero, ¿eh? ¿Cómo se va a trobar Jaume Costa a Marcelino?
No, la referencia que digo es a Ashley Cole para acabar el...
Sí, pero bueno, eso ya... Después va a acabarse en titular indiscutible. Y bueno, pues esta vez, curiositats que futbolistes conten després. Com vos dia, de la resaca del partit quedava lo de l'horari, que ja més o menys heu tenint clar, a l'espera de que diga el Villarreal quina fecha decidissen. I després queda què va fer la gent, claro, preguntar-li als que van vindre de fora en el cotxe com se'n van tornar a casa i com van viure tota la peripècia. Allí estava José Ángel Arnau, que és de Vinaròs. José Ángel Arnau, què tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Javi.
Hombre, yo quería comenzar contigo porque tú eres de Vinaròs.
Sí, correcte.
Molt bé. I el lunes viniste al fútbol des de Vinaròs.
Sí, como todos los partidos que juega el Villarreal en casa.
Muy bien. Entraste al campo, te sentaste en la grada, viste calentar al equipo, la foto de los niños... Y de momento dicen, Jeff, ¿qué pasa? ¿Te diste cuenta que se podía aplazar el partido o te dio de morros el letrero del videomarcador y dijiste, hostia, acaben de suspender el partido?
Hombre, hubo un momento que mi amigo me dice, ya se habían ido los jugadores al túnel de vestuarios y demás, y vemos que Fernando Roche está a pie de campo con el teléfono, y nos extrañó mucho, sí. Porque ya tendría que estar en el palco, ¿no? Esperando a empezar el partido. Y bueno, luego cuando oímos por megafonía que había posibilidad de suspensión del partido, ya entendimos por qué estaba a pie de campo hablando por teléfono, ¿no? Así que sí que nos pilló un poco por sorpresa, porque yo al menos no miré mucho el móvil aquella tarde, la verdad, pero no había visto nada de posibilidad de que se suspendiese o que el nivel de alerta por lluvia subiese tanto como para que se llegase a suspender. La verdad que nos pilló bastante por sorpresa. Mm-hmm.
Claro, y tú piensas, hostia, ahora me tengo que ir a mi casa en coche, pasando por varios cauces, por varios ríos, y no sé, ¿a ti alguien te dio información para volver a casa? ¿Volvisteis normal? ¿Visteis algo diferente a lo habitual? ¿Volvisteis con miedo? Claro, porque yo la pedrada que tengo es... que podíais haber vuelto todos perfectamente a las 11:30 y se hubiera jugado el partido, porque era lo mismo volver a una que ahora. Alguien dice, no, porque hubiera vivido mal, los cauces estarían más llenos de agua. Bueno, pues no hubiera salido, ¿no? Si os hubieran dicho, oye, que se va a desbordar el Mijares o se va a desbordar como se desbordó el Cervón, ¿no?, hace poco. No paséis, no podéis volver. ¿Cómo manejasteis todo eso? ¿Qué hicisteis?
Nada, yo cuando pensé, pues como tú, ¿no?, cuando suspendieron el partido fue como, bueno, si tan mal está la cosa, o sea... Y ahora yo tengo que coger el coche de vuelta para volver a Vinaròs, ¿no? A ver cómo están las carreteras, si la cosa se ha ido de madre o no. La verdad es que yo no leí ni nos dijeron nada de información. Por suerte, pues no nos llovió mucho en el camino de vuelta, no tuvimos ningún percance ni nada, todo bien. Pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? Al final yo creo que si se cancela un partido, o bueno, estos días que se han cancelado clases, es para evitar desplazamientos, que la gente corra peligro, ¿no? Si cancelas el partido cuando la gente ya está allí, no estás evitando ningún desplazamiento de la gente, ¿no? O sea, ya es en balde, ¿no? Ya podríamos llegar a pensar, bueno, ya estando allí, pues que se juegue, ¿no? ¿Qué más nos da irnos a casa a las 9 de la noche que a las 11?
Sí, porque vosotros volvisteis a casa sin ninguna información. Nadie os dijo...
Sí, o sea, sí que miré el móvil y vi que, bueno, que había saltado la alerta roja.
La información que te buscaste tú por tu vía, pero
sí,
claro...
Sí, yo por mi cuenta, pues eso, pues poniendo la radio o mirando el móvil, pero nada, vimos que había parado de llover y dijimos, vámonos antes de que esto se... Porque en cualquier momento puede caer el chaparrón gordo, y dijimos, vámonos cuanto antes y pues para evitar problemas. Mm.
Vale, es que claro, me hace gracia porque al final da la sensación que el que hizo que no se jugara ni estaba aquí ni sabía lo que había, y sí, yo creo que le pudo un poco la ansiedad, ¿no? Porque una vez allí, todos allí dentro, porque claro, imagínate vosotros, pero imagínate los del Español, ¿no? O sea, imagínate el lío ahora contaba al principio del programa lo del horario, lo del día, si el 2, si el de la Copa, si es bueno, si es malo, bueno, no sé, toda una historia. Pero a mí lo curioso de todo esto es, claro, tú hiciste una hora de coche Así como aquel que dice...
Sí, 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 es una hora de coche que tenemos desde Vinaroz y es que es eso, o sea, quieras o no, mira, al final la gasolina pues es lo de menos, ¿no? Porque al final lo importante es que estemos todos bien, ¿no? Pero dices, jolín, estas cosas yo creo que se tienen que hacer con un poquito de antelación, aunque sea una orilla antes, para evitar el número de desplazamientos.
Bueno, cosas que pasan. Del fútbol poco podemos hablar porque no sé, Hugo, ¿qué te parece a ti lo de poder jugar el 2, poder jugar el 29, no tener partido, o sea, tener un partido menos, que los detrás te apreten?
Hombre, a mí no me gusta nada. A mí no me gusta nada porque creo que era un partido que pintaba bien para poder estar a un puntito del Athletic Club, estar ahí al acecho, meter más presión, y de repente eso, sigues estando así, vale, nos falta un partido, vale, pero ahora este partido va a tener que ser entre semana, o ya te corta el ritmo también ahora de competición, de los jugadores, ahora vuelve a jugar fuera de casa, allí en Vitoria. A mí la verdad que en el sentido puramente deportivo no me hizo nada de gracia, sí, prefería porque, haberlo jugado este lunes.
Claro, tú imagínate que tú ganas este y tu colchón son 9, vale, 9.
Claro.
Vas fuera y luego viene el Madrid. Si pasas el trago del Madrid, digamos, sabiendo que no te va a alcanzar nadie, a ser que el Betis haga ahí el completo. Y ahora te viene un momento complicado, o sea, te cambia el paso, ¿no? Pues dices, hostia, ya no tengo un partido menos, no sé cuándo lo jugaré, ni cómo estaré cuando lo jugaré, qué distancia tendré, cómo estarán ellos. Y luego tú, claro, Vitoria ahora mismo es una final y luego viene el Madrid, que siempre sabemos lo que supone, ¿no? El Madrid en casa.
Sí, sí, es que es eso, o sea, al final este partido contra el Español podría haber servido para generar un colchón todavía más grande, afrontar la recta final con todavía más tranquilidad. Y ahora es eso. Ahora si la próxima, si por lo que sea fuera de casa no te va bien del todo, luego te viene el Madrid, espero que no, pero bueno, se te pueden acercar equipos como el Betis o el Rayo Vallecano y que vuelvas a sentir un poquito esa presión de decir, ya no puedo fallar tanto, o el partido contra el Español, ahí ya sí que tengo que ir a cuchillo a sacar los 3 puntos porque otro rebalón, igual se me complica la quinta plaza.
Vale, girémoslo a lo positivo. Llevaba 7 sin perder... no sé, ¿no? Ahora mismo parece o da la sensación que estamos ante el mejor Villarreal y el que ha cogido vuelo ya y el que va como un tiro.
Sí, sí, la verdad que a nivel de resultados es increíble, ¿no? Al final tenemos jugadores de mucha calidad arriba y se nota, ¿no? Que a lo mejor en 20 minutos buenos te pueden decantar el partido. Y, o bueno, cuando los buenos, como el otro día en Vallecas, ¿no? Se encontraron Baena y Ayoce y fueron los que hicieron que ganáramos el partido, ¿no? Pero sí, yo creo que es que al final, tú miras, toda la temporada en general, es que quitando el tramo de las lesiones, que cuando empezamos a perder, nos eliminaron de Copa del Rey, ha sido un Villarreal muy, muy regular.
Sí, sí. Dos cosas para acabar. Una, agradeceros el premio que me disteis la gente de la agrupación de Peñas. La verdad es que no sabéis a mí la ilusión que me hace tener un premio de Llaneza. No sé si ponerlo en el comedor o aquí en la radio, pero uno de esos dos sitios va a estar. Y luego, supongo, bueno, y luego tener, bueno, creo que con la gente de protocolo del Villarreal y al ayuntamiento, ¿no? Es la tercera edición de estos premios, ¿no?
Sí, así es. Es la tercera edición y, bueno, fue idea de la junta de la agrupación de Peñas, encabezada por Javi Pérez. Y bueno, queríamos rendir homenaje en su día a la figura de José Manuel Llaneza. Y bueno, pues cada año, pues dar, en este caso hemos dado 3, pero bueno, pues eso. Siempre pues poner en valor la faena de algunos que, bueno, que hacéis más grande todavía, si cabe, el Villarreal Club de Fútbol, pues ya sea en los medios de comunicación, como es tu caso, o en trabajadores del propio club, o el Ayuntamiento de Villarreal, que siempre está predispuesto a ayudar.
Pues gracias. La otra pregunta, y la hilo con lo que viene. ¿Tú ves a Foy de lateral? Porque claro, es que me cuesta pensar que va a fumarse a Femenía o que Femenía no volverá a ser el lateral derecho o va a jugar menos, viendo qué ha hecho Femenía. O sea, claro, el otro día fue titular, iba a ser titular Foy en la derecha. Puede ser que sea porque el Español atacara más por ahí, puede ser que sea que Femenía todavía no estaba 100%, pero en nada tiene un dilema Marcelino que para mí es el dilema de este año. Los dos laterales, es que claro... tienes Foyt Femenía, Cardona Pedraza. O sea, los dos hipotéticos suplentes se han hecho titularísimos. Y los dos que vienen son buenísimos. ¿Qué haces?
Pues yo creo, y sinceramente, y a mí Kiko, la verdad que creo que a muchos nos ha cerrado la boca, ¿no? El resurgir que ha tenido es una de las mejores noticias de la plantilla desde que volvió Marcelino. Pero sí que es verdad que ante ciertos rivales de más entidad, pues por ejemplo, si te tiene que enfrentar contra un Nico Williams o un Vinicius, yo por ejemplo ahí sí que prefiero a Foyt de lateral. Mm. Yo creo que lo irá un poquito turnando de aquí a final de temporada, dependiendo cómo estén, dependiendo cuáles sean las urgencias en el eje de la zaga. Lo bueno es eso, yo creo que la buena noticia es esa, que Foyt puede jugar en ambas posiciones, en ambas rinde, y bueno, la buena noticia es que estén ambos sanos, y bueno, yo creo que el míster irá, yo creo que irá turnando un poquito, no creo que haya uno fijo, sino que dependerá un poquito de las urgencias o del rival. Porque al final ambos jugadores en el lateral derecho son perfiles bastante un poquito diferentes.
O sea que contra Mbappé ves un Foyt como una catedral, por ejemplo.
Sí, 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 sí. Sí, porque a Kiko yo le he visto sufrir, pues eso, ante extremos muy habilidosos, se le ha visto sufrir un poquito más, se le ha visto alguna carencia, pero bueno, por suerte tenemos ahí a Foyt.
Ya, pero por ejemplo con Kiko, jugando en casa, el Villarreal necesita su proyección, ¿eh? Es un futbolista que te da mucho, ¿eh? Dobla, centra bien, tiene llegada, sale bien con la pelota.
Claro, claro. Si yo, por ejemplo, pues contra un Español, un Valencia, un equipos de media tabla o equipos de nivel similar, con Kiko ningún problema. Pero bueno, es que es eso, cuando tienes que jugar contra un Madrid o un Barça, pues ahí sí que se nota un poquito... El poder tener a Juan Foyt, y bueno, yo creo que se compensaría un poquito, pues eso, teniendo en la otra banda laterales muy ofensivos como Cardona o Pedraza.
Pues, entendido. Gracias, José Ángel.
Nada, a ti, Javi, un abrazo.
Tú también eres igual, ¿no, Rubio? Foyt para partidos gordos, por ejemplo, Mbappé, un Foyt ahí para pararlo, y después para partidos más normales, pues...
Sí, ahora, si después algún rival, algún interior extremo también una especulació pareguda, però si no, jo crec que Kiko ho ha fet molt bé durant tota la temporada i que no hi ha per què llevar-lo ara.
Un quart sobre les 3 de la vesprada. Preguntem a la gent de la tertúlia què farien ells en Foyt i Femenia. Jo crec que van alternar i crec que va tornar Foyt al centre. Però, claro, és un dilema, eh? Tu creus que torna Femenia o ja tenim Foyt fins al final?
Es eso, bueno, el bendito problema, ¿no? Pero ya. Eso es lo que antes sabían quién iba a jugar, ¿no? Antes acertaba en el 11. Yo creo que también dependerá de qui jugue davant, de moltes coses. En este cas el Español
per l'esquerra. Contra Mbappé juga Foyt o...
Contra Mbappé juga Foyt. Hombre, vamos, això ho sap així hasta Sant Pasqual. Pregúntale a Sant Pasqual.
Igual... És que el Barça, quan va voler fitxar a Foyt, va ser després d'un partit contra Vinicius.
A Vinicius el va sacar. Foyt Femenia, tu què creus que passa?
Jo crec que dependirà de cada partit i cada circumstància. Jo crec que hi haurà partits que Foyt jugarà de central i, per tant, Femenia de lateral, i hi haurà partits que ficarà a Foyt de lateral i jugarà amb el Coste Cambala de central.
I veient que Foyt està 3 partits i un no, tot això, claro. Igual en Vitoria li dona...
Ha parlat a los amigos de Messi i tot.
Sí, però que igual en Vitoria li dona descans a Foyt perquè estiga contra el Madrid.
No, jo no ho tinc tan clar que sente Foyt d'algun partit.
Jo, és que jo crec que ell té una...
Jo crec que Foyt està per jugar...
Ara, no, claro, saps el que passa? No, a mi me fa temor veure el de lateral. Perquè és molt més fàcil que se trenqui de lateral que de central.
Perquè té que esprintar més.
Bueno, me jodas.
Però és un falso lateral, també.
Vale, però és central. No té que pujar tant, no té tanta aixuda, no... se pot resguardar més. No és tan risc de que se te trenqui, saps?
Però que lo que vull dir és que igual en Vitoria juga en...
Sí, juga Femenia.
Però lo que passa que ara han descansat tots.
Saps lo que passa? Que ell té la sensació.
Bueno, veurem què farà Marcelino. Si juga Foyt, si Foyt ja és lateral, o Foyt pot ser lateral i central, o el dia que necessite. Però, claro, el dubte és si el dilluns va ficar a Foyt perquè Femenia no estava bé del tot, o va ficar a Foyt perquè creu que Foyt en el lateral li dona més seguretat.
No, per la especulació que dèiem de que a lo millor esa banda en Romero i Puado, Marce va dir Kiko no està encara al 100%, vaig a resguardar en Foyt.
O siga, que per la banda esquerra d'un dels equips que estan descens o estaven descens tot l'any, mos vam assustar.
No, però també Kiko no venia de
no, no, havia entrenat
d'estar jugant...
Però havia, a veure, se va perdre partit i mig. Home, hi ha una cosa que és evident, que Foyt va tornar contra el Rayo i pensava que no va jugar i només va poder, i el va ficar dins i des d'aquest dia ja no l'ha llevat, eh? No el lleva d'ahir ni la Guàrdia Civil, a Foyt.
En la força de Grues Tomàs, Nice, eleva't.
Eleva't.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Eleva't Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinad per l'Ajuntament de l'Alcora. Smart Mobility Systems. Especialistas en vehículos eléctricos de 2 y 3 rodes, patinets, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. Obrim en Vila-real, en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Vila-real.
Les 4... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Per cert, són 10 els cedits, ben contat mal tu i jo, 10. Collons, un equip sencer, tens de cedits. Te faltaria un porter, però 10, Rubio. S'ha dit ara mateixa que l'any que ve Marcelinet té que decidir què fer en ells. Recordem que són la llista de cedits del Vila-real de futbol formada per Terrats, Romero, Altimira, Cabanes, Forés, Danjuma, Pascual, Ferrari, Carlo i Gerard Hernández a l'Elx. Ah, ja que hem escoltat a tot descans, obrim la porra a tot descans, no ha hagut guanyador perquè no va haver partit, o sigui, no va acertar ningú, però la trasladem al partit contra el Deportivo a la vez, no?
Sí, ja està oberta en el Twitter d'Esports Vila per a que la gent fiqui la seva porra de resultat i primer golejador de l'Alavés Villarreal.
Molt bé, al principi del programa vos dia, tenim un xaval de Villarreal que és campió d'Espanya de 60 metres valla en pista coberta. És Marcos Bautista i el saludem. Marcos, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada.
Com fas per ser campió d'Espanya de 60 metres valla?
Pues entrenar tots els dies i pues després en la competició no cagar-se.
Entrenar tots els dies. O sigui, tu tots els dies entrenes.
No, bueno, sense... menys el cap de setmana.
Vale. ¿Y per qué fas atletisme? ¿Y per qué fas velocitat i valles?
Pues yo vaig entrar a Peñeta y ahí pues me van a animar a hacer atletisme y vaig probar els valles y pues desde ahí estic en esta prova. Mm.
¿O per què se decanta per l'atletisme? O sea, a tu te veuen córrer en algun lloc, algú te detecta, tu mateixa dius, hòstia, això se me dona bé, soc ràpid.
No, una amiga de ma mare li comenta a la meua que pues està a l'institut i que el seu fill també anava a anar i pues vaig fer jo també aquestes proves i pues vaig anar.
Ja, i per què no te pega pel futbol, per exemple?
Ho vaig provar també, però
no te va agradar.
No se me va molt bé.
Hòstia, però la velocitat que tens tu, vamos, si s'arriba a donar una miqueta bé, series una bala. I comences a fer valles, sí. I este cap de setmana te proclames campió d'Espanya en 60 metres en una de les millors 10 marques que hi ha a hores d'ara, a la teua edat i a la teua categoria.
Sí.
Quina és la teua aspiració ara? Perquè me contaves que, claro, que a pista coberta el campionat serio, el de veres, l'important és a pista descoberta, damunt se fa Castelló, i la prova sent 10 metres valla, no?
Sí.
O sigui, que la teua obsessió ara suposa ser campió d'Espanya de 110 metres.
Exacte.
I creus que pot ser-ho?
Va estar prou complicat, però se pot, no sé.
Qui són els teus rivals? Perquè tu estàs en el Facsa Playes de Castellón. Quins són els teus rivals ara mateix? Qui és el tio que tu dius me fotrà este?
El meu company de club.
Ah, sí?
Anthony.
O sea, la competència la tens en casa?
Sí.
O sea, esta volta l'has guanyat tu a ell o no ho feia 60?
Esta volta l'he guanyat jo.
Vols dedicar-te a l'atletisme?
Sí, però econòmicament és complicat.
Sí, és que, claro, és que deus de ser, clar, imagina't, deus de ser de lo millor de lo millor. Bueno, ara mateix eres el millor d'Espanya, sub-18 en 60 valles, no? Que, per exemple, en els campionats del nord, quan se fan allò de la gol del Nigui i tot això, el dia de demà, un campió d'Espanya deu d'estar ahí, almenys anar a competir ahí, no? Ahí pots donar el pas ixe, no? A una semiprofessionalitat.
Sí, però això ja és a nivell més absolut.
Bueno, però suposa clar, que
perquè
tu aspires a arribar ahí, no?
Sí.
Home, ja has pegat un pas, no? Esperaves ser campió de sub-18 l'altre dia? O sea, estaves convençut, pensaves que podies o te va sorprendre?
Ho veia complicat, però la fe és l'últim que se perd.
Quan te dones compte que pots guanyar? Perquè, claro, 60 metres no te dones compte de quasi res, suposa, no? És així i acabar, però en quin moment dius, hòstia, me pareix que ha guanyat jo? Perquè jo te veig que entres un poc, no si sobra, però allà alçant el braç quasi, eh? O sigui, jo he vist la carrera i n'hi ha un moment en el que se te veu en la cara que saps que has guanyat, no? Suposa que és el moment exacte quan dius, bueno, pues això és meu.
És que jo quan fico el cap, pues giro un poquet. Mm. I el vaig veure darrere.
I vaig dir, hòstia, això és per mi.
Hòstia, sí.
Pues, Marcos, me pareix... Bueno, primer que tingues les ganes i la il·lusió i poder competir en una prova com esta, i després que, bueno, que te vaig molt bé, i a partir d'ara anirem veient què fas, no? Què vas aconseguint. La pròxima prova important és a juliol i a més a ser a Castelló, no?
Sí.
Objectiu campió d'Espanya de 110 valles.
Exacte.
Com arribeu a coordinar tan ràpid per passar les valles, córrer en 60 metres, no caure i fer tot, bueno, i anar a aquesta velocitat?
Pues és prou complicat perquè tens 10 obstacles i si la cagues en un...
Estàs morto. La teua marca és 14 en 110.
Sí.
I en 60, 7...
7,82.
La millor de a hores d'ara, me dies, del món és 7,59.
Sí, crec que sí.
És una diferència molt gran, no?
Sí.
O sea, per baixar tu, claro, perquè me fa gràcia, és una diferència molt gran, són centèsimes, però per baixar això, què suposa per tu? Un esforç, suposa que titànic, no? Voler, però claro, és que estàs entre els 10 millors del món de la teva categoria, ara mateix, dels 60 metres valla, eh?
Pues seria molt complicat, perquè hi ha que ser prou ràpid.
O sea, diguem que el que fa el registre, En 110, quin és, saps, el millor registre? Ara mateix?
Ni idea. El encara teu... no s'ha competit en aquesta prova.
Això ho sabrem en juliol, no?
Sí.
O sigui, el teu objectiu és baixar d'això 14-14 en juliol.
Sí, baixar prou més.
Prou més. Per guanyar, què tindries que fer? Més o menys.
13...
Un segon menys.
50... Sí, més o menys.
Bueno, poc més d'un segon. Marcos, enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alobagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alobagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alobagen te lo encuentra. Alobagen, Blasco Ibáñez 23, frente Tribuna Estado de la Cerámica, Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55, Villarreal. Te esperamos.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Fins així. Per cert, que el nostre ajuntament ja comunica que demà xiquets no van al col·le i que continuem en la situació que teníem estos últims dos dies, Rubio.
Sí, Villarreal suspèn les classes el dia 6 de març davant l'alerta taronja per precipitacions i inundacions. També se suspenen les activitats culturals i esportives, així com les activitats a l'aire lliure. Es tanca la circulació per barrancs i rambles i se recorda que en cas d'emergència el 112.
Pues ja ho sabeu. Demà no teniu col·le. Ale. Adeu.
Ràdio Villarreal, 92.